Notícies en xarxa.
Bon dia, la una us parla Maria Lara. El govern espanyol ha decidit mantenir intactes els mínims exempts de tributar l'IRPF per primera vegada a la història d'alguns treballadors que cobrin el salari mínim interprofessional hauran de tributar. La mesura s'ha pres coincidint amb l'aprovació aquest dimarts del Consell de Ministres de l'augment del 4,4% del salari mínim interprofessional que passarà a ser dels 1.184 euros al mes. El govern espanyol calcula que aquesta mesura afectarà un 20% del total dels treballadors. I la CUP acusa el PSC de mentir sobre les indemnitzacions per aturar el complex d'oci que el Hard Rock vol construir a Vilaseca i Salou. La presidenta del grup parlamentari del partit, Laia Estrada, assegura que un informe encarregat pel govern el novembre del 2023 els dona la raó i permet posar punt final al projecte sense conseqüències econòmiques. Per aquest motiu exigeix de nou aturar el macroprojecte i reitera que és una aberració ambiental, social, laboral i també nacional. I després del col·lapse de 14 hores a l'AP7, a l'Hospitalet de l'Infant, el divendres passat, el Servei Català de Trànsit ha anunciat la creació del responsable de sinistre, una figura encarregada de reforçar la comunicació sobre l'evolució d'accidents greus. La mesura busca evitar situacions com la viscuda arran d'un accident mortal que va implicar 3 camions i va deixar centenars de vehicles atrapats. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, també ha anunciat la instal·lació de panells informatius en punts estratègics per desviar el trànsit cap a vies alternatives. I el Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica ha declarat il·legal i legítim el tribunal que va jutjar Salvador Puig Antic, així com nula la seva condemna de mort del 1974. La resolució, datada el 30 de gener d'aquest 2025, reconeix el dret de Puig Antic a la reparació moral i la recuperació de la seva memòria personal, familiar i col·lectiva. El document és fruit d'una petició de la família després d'irregularitats en un títol lliurat la tardor passada. Ara es decreta formalment la nulitat del Consell de Guerra que el va condemnar durant la dictadura franquista. I l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, ha admès avui a l'Audiència Nacional que es va equivocar en fer un petó a la boca a Jennifer Hermoso en la celebració de la victòria a la final del Mundial Femení del 2023, perquè l'hauria d'haver actuat des d'un nivell més institucional i no deixar-se endut per l'emoció. No obstant això, també ha reiterat que el petó va ser consentit entre els dos amics que es coneixien de fa molts anys i tenien molta confiança. Ho ha dit avui en les preguntes de la fiscal durant l'interrogatori en el judici per l'agressió sexual i coaccions.
Notícies en xarxa.
Els 11 de febrer de 2025, això és l'enjoc.
Enjoc. Martí González.
Dimarts 11 de febrer, dia de moltes coses extraesportives relacionades amb el món de l'esport. Per exemple, el judici de Luis Rubiales, ara mateix encara està declarant l'expresident de la Federació Espanyola pel petó no consentit de Jenny Hermoso en el seu judici, recordem de la celebració de la final del Mundial Femení, aconseguit per la selecció espanyola l'estiu de l'any passat a Austràlia. Com dèiem, ara mateix està fent la declaració el principal acusat, Luis Rubiales. També hi ha un català acusat, l'egarenc Albert Luque, director esportiu de la Federació Espanyola. I també estem pendents de la polèmica pel gest de Mapi León sobre la jugadora d'Espanyol Daniela Caracas en el derbi de la Lliga F de diumenge. En aquest cas, Mapi León va respondre ahir a la nit a través de les xarxes del Barça a l'acusació de l'Espanyol i de la seva jugadora. Veurem si també hi ha accions legals en aquest sentit. Això pel que fa a la part extraesportiva. Avui també parlarem de futbol, bàsquet, futbol sala i handbol. Tot això i més avui a l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Hey, hey. amb el Joan Garcia. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí, company.
Comencem amb futbol. Avui arrenca l'eliminatòria prèvia als vuitens de final de la Champions masculina.
Destaca el duel entre la Manchester City de Pep Guardiola i el Real Madrid, dos equips que s'enfronten per quarta temporada consecutiva a la màxima competició continental amb l'anada de Manchester aquesta nit a les 9. També avui s'enfronten en l'eliminatòria francesa el Brest i el PSG, dos dels possibles rivals del Barça a vuitens de final.
El Barça que té setmana neta i que no tornarà a jugar fins dilluns que ve, partit de Lliga contra el Rayo Vallecano.
Segons les proves que li van fer a Ronald Araujo, el central uruguaià no pateix cap lesió, sinó un fort cop al turner que li va impedir acabar el partit de diumenge a Sevilla. Tot i això, Araujo es dubta per al partit de dilluns que ve contra el Rayo Vallecano a Montjuïc.
Parlant de Montjuïc, el Barça informarà els socis aquesta mateixa tarda en una sessió oberta del retorn al nou Spotify Camp Nou.
L'objectiu del club continua sent tornar-hi a jugar algun partit aquesta mateixa temporada, amb una capacitat parcial de 60.000 espectadors. Tot i això, l'entitat blaugrana s'excusa dels retards per imponderables que sorgeixen en obres d'aquesta magnitud. L'únic canvi significatiu pel que fa als treballs és l'execució de la coberta del nou estadi, que es durà a terme un cop acabi la temporada 25-26. Ja s'ha començat a plantar la gespa a l'estadi i el club ha sol·licitat a l'Ajuntament de Barcelona l'autorització per treballar 6 dies a la setmana i durant 24 hores amb unes 3.000 persones treballant-hi.
Tornant a la part esportiva, hi va acabar la jornada de la primera masculina amb un empat entre Osasuna i Mallorca que beneficia el Girona.
El conjunt gironí manté la vuitena plaça a la classificació a 4 punts de places europees, però empatat amb 3 equips, Real Societat, Osasuna i Mallorca.
I a l'Espanyol, aquest matí, operen el porter suplent Fernando Pacheco.
El porter blanc i blau arrossega unes molèsties al turmell des de fa setmanes que l'han fet passar pel quiròfan aquest mateix matí. Pacheco, de 32 anys, només ha disputat els dos partits de Copa del Rei aquesta temporada després de l'aparició de Joan Garcia a la porteria perica.
I encara cueja la polèmica, ho dèiem ara, de les dues versions de Mapi León i Daniela Caracas per l'acció en el derbi de diumenge de la Lliga F entre Espanyol i Barça.
Ahir a la nit el Barça va publicar una resposta a Mapi León en què la central blaugrana negava que li hagués tocat els genitals a la jugadora blanquiblava. Mapi va assegurar que no li passaria mai pel cap fer això i que es tractava d'una situació del joc. L'Espanyol ja va explicar ahir en el seu comunicat que la seva jugadora està en xoc i que posa a la seva disposició els serveis jurídics del club per si volen prendre accions legals.
A tot això, demà juga el Barça, partit sense xarxa, de fet.
El conjunt de Pere Romeu s'enfrontarà demà al Madrid Club de Futbol a l'eliminatòria de quarts de final a partit únic.
En bàsquet, entrem en setmana de Copa del Rei, que comença dijous a Gran Canària, amb tres equips catalans dels 8 participants, i avui mateix hem conegut la convocatòria de la selecció espanyola per a dos de partits de classificació per a l'Eurobàsquet.
Hi ha 4 catalans, Joel Parra del Barça, Miquel Salvó del Gran Canària, Eric Vila del Breogán i Rafa Villar del Iopos Lleida, a més dels blaugrans Darío Brizuela, el jugador del Manresa Mario Sanzuperi i el valencià al bàsquet Girona i en Ferrando.
En handbol, avui el Granollers s'estrenen a la main round de la European League masculina.
Els vallesans que comencen aquesta segona ronda arrossegant dues derrotes de la fase prèvia reben aquest vespre al GOG danès, equip que l'any passat va jugar als play-offs de la Champions. El partit molt important, si el Granollers vol seguir amb opcions de seguir endavant a la competició, es disputarà al Palau d'Esports de la capital vallesana a partir de 6:45 de la tarda.
Demà, per cert, el Barça s'enfronta a un altre conjunt danès, l'Aalborg, en aquest cas el líder de la Lliga danesa, en la retorn de la Champions masculina. I un últim punt, en futbol sala, també avui el Barça juga una plaça a la Final Four de la Copa del Rei.
Els blaugranes són l'únic equip català que queda viu a la competició i avui visitant l'Olivo Arena de Jaén per enfrontar-se a l'equip andalús en un eliminatori de quarts de final a partit únic. Ho faran sense els lesionats Eric Mendoza i Adolfo, que segons ha comunicat aquest mateix matí, el club té una lesió muscular al doctor de la cama dreta i s'estarà aproximadament un mes de baixa. Torna, això sí, Antonio Pérez per enfrontar-se avui al seu exequip, aquest Jaén, que ve de golejar el Barça en l'últim enfrontament directe a la localitat andalusa al desembre en Lliga per 9-4. El partit començarà a les 9 del vespre.
Dimarts 11 de febrer, 9 minuts passen de la 1, comencem parlant de futbol. Avui arrenca l'eliminatòria prèvia als vuitens de final de la Champions masculina amb l'anada de l'emparellament estrella entre el Manchester City i el Real Madrid. Dos dels grans d'Europa, els campions més recents de la màxima competició continental que s'enfronten en una eliminatòria cara o creu per quedar-se fora de la Champions, com dèiem, abans de vuitens de final. Cap dels dos hi arriba en un especialment bon moment, sobretot pel que fa a les baixes, però també els resultats, especialment el Manchester City, que ve de patir per eliminar de la CAP un equip de tercera divisió anglesa i d'encaixar un 5-1 contra l'Arsenal. Ahir a la prèvia el tècnic de Santpedor, Pep Guardiola, parlava d'aquestes ratxes dels dos equips.
Desde siempre, desde cuando hemos ganado, hemos perdido, siempre he tenido ese un gran respeto por el Madrid, por sus jugadores y por lo que hacen. No cambia esto por hecho de ganar más o menos. No es fácil a veces cuando ganas Liga y Champions League, volver a enchufarte, las temporadas son muy largas, hay millones de partidos y a veces tienes que vivir unas situaciones para darte cuenta de lo que necesitas para volver a estar. Nos ha pasado a nosotros, este año nos hemos caído demasiado de lo que normalmente a veces nos caíamos en según qué épocas y este año nos hemos caído más de normal, pero tarde o temprano había de pasar y ha pasado este año, pero aún hay cosas por jugar.
Quan li van preguntar pel favorit per passar aquesta eliminatòria, Guardiola no es va mullar i va dir que no era important per ell definir-ho.
Bueno, cuando perdimos en el Bernabéu los últimos minutos y vinisteis aquí a visitarnos, eras muy favoritos. Entonces ganamos 4-0. El año pasado, como ganamos 4-0, pues éramos nosotros los favoritos. Haced lo que queráis, lo que os apetezca decirnos. Sabemos que la eliminatoria será dura en los dos partidos e intentaremos hacer dos buenos partidos. El hecho de ser favorito o no favorito cambia poco. Veremos lo que haremos en el campo.
Avui a les 9 de la nit aquest Manchester City-Real Madrid, anada d'aquest play-off prèvia als vuitens de final, la tornada a jugar dimecres de la setmana que ve al Bernabéu. Ja espera vuitens al Barça, que s'estalvia aquests dos partits d'aquest mes i tindrà dues setmanes netes per poder-se centrar en la Lliga. L'equip blaugrana estarà pendent, això sí, de dues eliminatòries, d'on ha de sortir el seu rival a vuitens. Avui es juga l'anada de la francesa entre el Brest i el PSG de Luis Enrique a partir de 6:45 de la tarda aquesta anada. La tornada també dimecres de la setmana que ve al Parc dels Prínceps. I demà es disputarà l'anada del duel entre el Mónaco i el Benfica, dos possibles també rivals del Barça, amb la tornada d'aquí a 7 dies a Lisboa. També avui és jugant l'Sporting de Portugal Borussia Dortmund a les 9 i el Juventus PSV Eindhoven també a les 9. Per cert, més enllà de la part esportiva, aquest mateix migdia està declarant de fet encara Luis Rubiales, expresident de la Federació Espanyola de Futbol, en el judici pel petó no consentit a l'exblaugrana Jenny Hermoso en la celebració del Mundial Femení que va guanyar la selecció espanyola l'estiu passat a Austràlia. De fet, fa dos estius ja. Així ha tornat a relatar Rubiales els fets.
Lo que ocurrió es que ya habían pasado primero los árbitros y el equipo que había perdido, le tocaba pasar a las jugadoras antes de levantar la copa. En ese momento, pues Jenny, cuando se acercó a mí, me puso un gesto, una cara, nos conocemos hace muchos años, y era obviamente porque pese a que habíamos sido campeonas, había fallado un penalti, y con la tensión que hubo en el partido, pues la verdad es que eso fue tremendo para ella, pero yo le dije, oye, olvida ya el penalti, somos campeonas, esto es también gracias a ti, sin ti no lo hubiéramos podido conseguir. Ella me apretó muy fuerte debajo de las axilas, me levantó y al caer pues le pregunté si puedo darte un besito y me dijo vale.
Aquest era Luis Rubiales aquest mateix migdia. Està previst que demà mateix acabi aquest judici a Rubiales i també a d'altres membres de la federació acusats de coaccionar a Hermoso per fer una declaració conjunta traient la importància a l'assumpte, entre els quals hi ha l'agarenc Albert Luque. Encara en futbol, a casa nostra, aprofitem com cada dimarts per parlar amb més calma de l'actualitat d'alguns dels equips catalans de segona i tercera federació. El grup 3 d'aquesta segona federació, Lleida mira cap endavant i fa balanç del tornaret a l'inici de la segona volta. El conjunt de la capital del Segrià ha sumat empat rere empat aquest 2025 i acaba el bloc de 5 partits amb 5 punts d'aquests 15 disputats. De fet, encara està fora de les posicions de play-off, que té només a 2 punts. Ens ho amplia des de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
A l'inici de la temporada 24-25 es parlava de l'exigent tret de sortida de calendari que tenia Lleida de Marc García. Havia de visitar el camp de l'Ibiza, rebre a porta tancada l'Atlético Baleares i el Cornellà, viatjar al Narcís Sala i jugar al camp d'esports contra el Sabadell. Com llavors, l'inici de la segona volta i del 2025 també ha anat de la mà d'aquesta exigència al calendari en aquesta ocasió, però rebent a casa l'Ibiza i el Sant Andreu i visitant els camps dels tres descendits de primera federació. Amb el bloc de 5 partits finalitzats, finalitzat i amb un Tourmalet que fa baixada, el Lleida fa balanç d'aquest tret de sortida de l'any i de la segona volta. S'han sumat 5 empats consecutius. No s'ha perdut, però no s'ha guanyat. Iñaki Álvarez, porter dels Lleidatans, en parlava així.
Bueno, estaba claro que al principio del 2025 teníamos el Tourmalet, teníamos un inicio bastante complicado contra los contra equipos que son candidatos, como bien he dicho, a estar ahí arriba, y no hemos perdido. Pero creo que la exigencia que tenemos dentro del vestuario es que teníamos que haber sacado más puntos, sobre todo en casa. Los empates fuera de casa se pueden dar por buenos cuando ganas en casa.
Tot i sumar 5 punts dels darrers 15 disputats, el Lleida segueix a un partit del top 5 de la classificació. És 8è amb 33 punts. Crític i realista es mostrava l'entrado, Marc García.
¿Es molt positiva? No, evidentment no. Deberían estar en playoffs. Jo soc super conseqüent en el lloc on entrene i soc molt conscient d'on estic. Però crec que fer un balanç molt negatiu seria injust, perquè torna a repetir, en 2 punts i estant empatats a punts en el play-off i en el que ens queda de calendari, crec que la gent seria molt optimista i crec que també seria enganyós. Crec que n'hi ha que tindre els peus a terra, ho he dit mil vegades, ser positius.
El Lleida presentarà aquest dimecres davant els mitjans de comunicació les 3 darreres incorporacions, Joaquín Rodríguez, Sergio de Ceam i un ex del Cura, aquest darrer debutant, amb la samarreta del conjunt lleidatà a la nova Creu Alta el passat diumenge.
Gràcies, Sergi. I a la tercera federació masculina, diumenge vinent, es podrà seguir a la xarxa el partidàs de la tornada, de la jornada, volíem dir, el grup 5, entre Girona B i Manresa, segon contra tercer. Els gironins són l'únic equip que mira de seguir l'estela del líder, el Reus Redis, el qual tenen a 5 punts, mentre que els manresans van deixar escapar la victòria diumenge passat contra la Fundació Grama i es troben a 12 punts dels reusencs i a 7 del filial gironí. I que va veure frenada la seva inèrcia diumenge és el Badalona, que s'aprovava a les places de play-off però va perdre 2-1 al Camp de l'Escala. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
Bon dia. Després de la derrota al Camp de l'Escala, els dos pròxims partits que el Badalona disputarà la Lliga marcaran el per què haurà de lluitar el conjunt de Jordi López d'aquí al final del campionat. Els escapulars rebran diumenge vinent a l'Hospitalet i posteriorment jugaran al Camp del Mollerussa. En cas de sumar una bona part dels punts en joc, els badalonins continuaran amb possibilitats de poder conquerir com a mínim la cinquena posició. Però si la situació es torça, s'hauran de conformar a intentar aconseguir la permanència el més aviat millor. De moment, el davanter Toni La Rosa ha manifestat que han de girar full del darrer partit i centrar-se en l'Hospitalet per continuar sent forts a casa.
La setmana que ve borrarem a l'Hospi, tornem a jugar a casa, que crec que a casa ens estem fent forts i ja et dic, confiat en l'equip i això ho traurem.
Dos jugadors de la plantilla escapulada, Gonzalo Pereira i Jair, van veure en el partit contra l'Escala la cinquena targeta groga i es perdran el compromís de diumenge contra l'Hospitalet per acumulació d'amonestacions.
Gràcies, Ramon, i ja tenim millor gol de la jornada del futbol català. El més votat ha estat, com no podia ser d'una altra manera, la xilena de Sergi Serrano, de la Unió Esportiva Sant Andreu, en el partit que va retransmetre el diumenge a la xarxa contra el Cornellà. S'ha endut pràcticament el 70% dels vots. S'ha imposat a les dianes de Gerard Berger, de la Rapitenca de la Lliga Elite, de Guillem Herreros, del Granollers, de Primera Catalana, i el de Jocelyn González, del Sígol de Badalona, de la Tercera Federació Femenina. Ja sabeu que podeu recuperar tots aquests gols nominats i votar cada dilluns a la nostra enquesta al compte dix@esportsenxarxa. En bàsquet entrem de ple en setmana de Copa del Rei, una copa molt catalana, amb 3 dels 8 equips de casa nostra. El primer en entrar en acció serà la Penya, que obre la competició dijous contra l'Unicaja de Màlaga, que va fer un inici de temporada pràcticament imperfecte, però que en les últimes setmanes ja s'ha mostrat més mortal, acumulant 5 derrotes en total i 2 en els últims 4 partits de Lliga CB contra equips de la part baixa, el Bàsquet Girona i el Rio Breogán. Aquest Unicaja Joventut es jugarà dijous a 6:45 de la tarda per obrir la competició a Gran Canària. Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
El Joventut va fer la seva tradicional trobada amb els mitjans de comunicació prèvia a la disputa de Copa del Rei. Els verdinegres marxen demà al migdia cap a Les Palmes perquè dijous seran els primers d'estrenar-se el torneig del CAU contra l'Unicaja. Tot i que l'equip malagueny va ser el líder de la primera volta a l'ACB, arriba després de perdre contra el Breogán. Des de la penya el missatge és de respecte absolut, però també de màxima ambició i pensant en la possibilitat de superar l'Unicaja perquè el Joventut té qualitat i experiència suficient per superar un equip, això sí, amb molts jugadors físics i de qualitat. El tècnic de la penya, Dani Miret, mostrava la seva ambició explicant que s'emporta tot el que necessita per quedar-se a les Canàries fins dilluns.
He portat tots els calçotets que tinc disponibles, que són més de 4, banyador i de tot. La mentalitat i el punt de bogeria que un entrenador que juga per primera Copa del Rei ha de tenir, aquesta és la meva mentalitat. Si no visualitzes o no t'arrisques a visualitzar tocar un màxim, hi ha coses que això no t'impulsa suficient. Anar a la Copa pensant que podem perdre el primer dia o anar a la Copa pensant que no la guanyarem perquè la guanyaran altres i tal, potser em passa d'aquí 20 anys i a dir el contrari, però sent la meva primera Copa vaig a derrapar i a intentar anar per l'Unicaja.
D'altra banda, qui ja és a les Palmes de Gran Canària és l'equip infantil que disputarà la minicopa. L'equip que dirigeix Quim Redó debuta demà la competició a les 12 del migdia contra l'anfitrió Gran Canària. Dijous jugarà contra l'Unicaja i el divendres tancarà la lligueta prèvia contra el Barça.
Gràcies, Xavi. També dijous, en aquest cas a la Copa Adulta, jugant, però a 2:15, jugarà el Barça, que s'enfronta al Tenerife amb la moral més alta després de la gran victòria de diumenge a la Fonteta a la pista del València. Precisament el València de Pedro Martínez tancarà els partits a quarts divendres a 2:15 contra l'anfitrió, el Gran Canària. També divendres a la tarda jugarà el Baxi Manresa, que el tercer dels catalans, que s'enfrontarà a un Real Madrid que arriba com a líder en solitari de la Lliga ACB. Parlem d'handbol. Avui el Freaking Granollers s'estrena a la main round de la European League masculina, la segona competició europea, rebent un equip que l'any passat va jugar playoffs de Champions, el Geoge danès. Els ballesans, això sí, ja comencen aquesta ronda principal de la competició europea com a coers del grup, acumulant les dues derrotes contra el Montpellier de la primera fase. Per tant, el duel d'avui contra el Geoge, el Gutme, tenint en compte que és a casa, al Palau d'Esports, és molt important guanyar-lo si el Granollers vol seguir tenint opcions de seguir endavant a Europa. La prèvia des de Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
El Freaking Granollers i el GOG de Dinamarca s'enfrontaran a 6:45 de la tarda en partit de la ronda principal de l'EHF. Aquest maig és d'una importància enorme perquè els granollerins mantinguin les opcions de classificar-se per la fase següent. L'entrenador del Granollers, Antonio Rama, diu que arriben al compromís d'avui amb motivació.
Penso que potser és la prova de foc, no?, per saber si podrem acabar estant o no en el... en aquesta main round amb possibilitats de seguir endavant. No serà gens fàcil, és un equip amb moltíssima qualitat, amb jugadors doncs, que tenen molta importància a nivell internacional, jugadors doncs, com Grondal, no? Que ja s'ha vist que amb Noruega doncs, és un jugador molt, molt bo, tenen moltíssima tradició d'handbol amb jugadors joves de moltíssim talent i es farà molt difícil. Però bé, tot passa perquè comencem aquesta competició guanyant a casa. Hem de fer fort aquesta situació. Venim a més d'aquest cap de setmana de no fer les coses massa bé i tenim moltes ganes, no?, de retrobar-nos amb l'afició, amb l'infern, tornar a viure aquests partits d'Europa que penso que ens donen molt.
El Club Balonmano Granollers demana el suport de l'afició perquè s'ompli molt el Palau d'Esports per animar l'equip.
I en futbol sala, també avui el Barça juga una plaça a la Final Four de la Copa del Rei. Els blaugranes ja són l'únic equip català que queda viu a la competició i avui visiten el Olivo Arena de Jaén per enfrontar-se a l'equip andalús en una eliminatòria de quarta final a partit únic. Ho faran sense els lesionats Eric Mendonça i Adolfo, que segons ha comunicat el club aquest mateix matí té una lesió muscular a l'adductor de la cama dreta i s'estarà aproximadament un mes, 4 setmanes de baixa. Torna, això sí, Antonio Pérez per enfrontar-se avui al seu exequip, aquest Jaén, que ve de golejar el Barça en l'últim enfrontament de la localitat andalusa, el de desembre passat en Lliga per 9-4. Escoltem el Lorana Sergio González, l'ala de Montcada, que ha tornat fa poc després d'una llarga lesió que es va fer precisament a Jaén.
Arribem bé, ara amb aquesta tranquil·litat que ens donen les darreres victòries, amb un punt de maduresa crec molt bo, en el que l'equip està entenent què hem de fer per guanyar i quin nivell competitiu hem de donar sempre per encarar tots els partits de la millor forma. L'altre dia vam tenir aquest problema una miqueta a la primera part, de tenir llacunes mentals que ens allunyaven una mica del que volíem en defensa, però vam parlar al descans i a la segona part ho vam fer molt millor, així que espero que a Jaén donem directament la versió de l'equip a nivell defensiu, sobretot, que vam donar a la segona part a Manzanares. I així que jo estic tranquil, sincerament, per com estem entrenant, per com veig els meus companys, per com em veig a mi.
Aquesta nit a les 9, aquest Jaén-Barça, eliminatòria de quarts de final a partit únic d'aquesta Copa del Rei de Futbol Sala. També avui a 9:15 comença el duel entre el Sala 10 de Saragossa i el Palma, vigent campió d'Europa, i el Butxí de l'Indústries Santa Coloma a vuitens. A les 9, a banda del Jaén-Barça, també jugarà el Valdepeñas, Movistar, Inter, i demà es tancaran aquests partits de quarts de final amb el Peñíscola-Cartagena. La final a 4 d'aquesta Copa del Rei es disputarà al maig, en una seu encara per determinar. I abans d'acabar, també us expliquem que en hoquei patins ja tenim el millor gol de la jornada d'aquest cap de setmana. El més votat ha estat el del blaugrana Pablo Álvarez en la victòria del Barça contra el Liceo, primer contra segon en el clàssic de l'hoquei lliga, actualment, com dèiem, primer contra segons classificats, que s'han dut el 53% dels vots. S'ha imposat els gols de Berta Ferran del Voltregà, de l'hoquei lliga femenina, de Gala Soler del Vigues i Riells en aquest mateix partit de l'hoquei lliga femenina, i el de Lluís Ferrer del Vendrell a la final de la Copa de la Princesa. Com en el cas del futbol, podeu recuperar els gols i votar cada dilluns el que us sembli millor al nostre compte dix@esportsenxarxa. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. I fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, del Roc Casas, del control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local. A la plataforma La Xarxa.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Media. www.cugat.cat.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat. Wanna dive into your eyes, into your eyes. Straight into your soul tonight and make you
cause you're gonna reach the skies. Life is a mountain, you gotta climb, friend. Rough when it's hard and you can't see the end. Boy, you must man up and start the walking.
Bon dia i bon dimarts, 11 de febrer de 2025. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 11 de febrer, avui arrenquen els play-offs previs als vuitens de final de la Champions masculina de futbol, una eliminatòria que el Barça s'ha estalviat gràcies a ser segon a la Lligueta, però que hauran de jugar equips com el Real Madrid i el Manchester City, que avui s'enfronten, de fet, entre ells a la localitat anglesa en aquesta eliminatòria a cara o creu ja abans de vuitens de final. En parlarem, també repassarem l'actualitat d'alguns dels equips catalans a casa nostra a la segona i la tercera federació masculines, però també parlarem de bàsquet, d'handbol, futbol, sala, hoquei, patins i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota la actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí, company.
En futbol, avui arrenca l'eliminatòria prèvia als vuitens de final de la Champions masculina.
Doncs així és, perquè destaca el duel entre el Manchester City i Pep Guardiola i el Real Madrid, dos equips que s'enfronten per quarta temporada consecutiva a la màxima competició continental amb l'anada a Manchester, aquesta nit a les 9. També avui s'enfronten a l'eliminatòria francesa el Brest i el PSG, dos dels possibles rivals del Barça a vuitens de final.
Els altres dos possibles rivals són el Mònaco i el Benfica, que juguen demà a l'anada al Principat. El Barça té setmana neta, que no tornarà a jugar fins dilluns que ve al partit de Lliga contra el Rayo Vallecano.
Segons les proves que li van fer ahir a Ronald Araujo, el central uruguaià, no pateix cap lesió, sinó un fort cop al turmell que li va impedir acabar el partit de diumenge a Sevilla. Tot i això, Araujo es dubta per al partit de dilluns que ve contra el Rayo Vallecano a Montjuïc.
Parlant de Montjuïc, el Barça informarà els socis aquesta mateixa tarda en una sessió oberta del retorn al nou Spotify Camp Nou.
L'objectiu el club continua sent tornar-hi a jugar algun partit aquesta mateixa temporada amb una capacitat parcial de 60.000 espectadors. Tot i això, l'entitat blaugrana s'excusa dels retards per imponderables que sorgeixen en obres d'aquesta magnitud. L'únic canvi significatiu pel que fa als treballs és l'execució de la coberta del nou estadi, que es durà a terme un cop acabi la temporada 25-26. Ja s'ha començat a plantar la gespa a l'estadi i el club ha sol·licitat a l'Ajuntament de Barcelona l'autorització per treballar 6 dies a la setmana i durant 24 hores, amb unes 3.000 persones treballant-hi.
Tornant a la part esportiva, hi va acabar la jornada de la primera masculina amb un empat entre Osasuna i Mallorca que beneficia el Girona.
El conjunt gironí manté la vuitena plaça a la classificació, a 4 punts de places europees, però empatat amb 3 equips, Reial Societat, Osasuna i Mallorca.
I a l'Espanyol, aquest mateix matí, ho han operat el porter suplent Fernando Pacheco.
El porter blanquiblau arrossega unes molèsties al turmell des de fa setmanes que l'han fet passar pel quiròfan aquest mateix matí. Pacheco, de 32 anys, només ha disputat els dos partits de Copa del Rei aquesta temporada després de l'aparició de Joan García a la porteria Parí.
I encara cueja la polèmica per les dues versions de Mapileón i Daniela Caracas per l'acció en el derbi de diumenge de la Lliga F entre Espanyol i Barça.
Ahir a la nit el Barça va publicar una resposta a Mapileón en què la central blaugrana negava que li hagués tocat els genitals a la jugadora blanquiblava. Mapi va assegurar que no li passaria mai pel cap fer això i que es tractava d'una situació del joc. L'Espanyol ja va explicar ahir en el seu comunicat que la seva jugadora està en xoc i que posa a la seva disposició els serveis jurídics del club per si volen prendre accions legals.
A tot això demà, per cert, juga el Barça, partit sense xarxa, de fet.
El conjunt de Pere Romeu s'enfronta demà al Madrid Club de Futbol a eliminatòria de quarts de final a partit únic.
De la Copa de la Reina, en aquest cas en bàsquet, a la Copa del Rei, entrem en setmana de Copa del Rei, comença dijous a Gran Canària amb 3 equips catalans dels 8 participants i avui mateix han conegut la convocatòria de la selecció espanyola per a dos partits de classificació per a l'Eurobàsquet.
Hi ha 4 catalans, Joel Parra del Barça, Miquel Salvó del Gran Canària, Eric Vila del Breugan i Rafa Villar del Iopos Lleida, a més dels blaugranes, Dario Brizuela, el jugador del Manresa Mario Sansuperi i el valencià del Bàsquet Girona, Guillem Ferrando.
És Espanya que jugarà el 17 i el 20 de febrer aquests partits de classificació per l'Eurobàsquet, en aquest cas ja aconseguida la classificació, per tant no s'hi juga res. En handbol, avui el Granollers estrena la main round de la European League masculina.
Els vallesans que comencen aquesta segona segona ronda, arrossegant dues derrotes de la fase prèvia, reben aquest vespre el GOG danès, equip que l'any passat va jugar als play-offs de la Champions. El partit molt important si el Granollers vol seguir amb opcions de seguir endavant a la competició es disputa al Palau d'Esports de la capital vallesana avui a partir de 3:45 de la tarda.
I demà, per cert, el Barça s'enfronta al líder de la Lliga danesa, l'Aalborg, en retorn de la Champions masculina d'handbol. I un últim punt, en futbol sala. També avui el Barça juga una plaça a la Final Four de la Copa del Rei.
Es veurà sobre l'únic equip català que queda viu a la competició i avui visiten el Olivo Arena de Jaén per enfrontar-se a l'equip andalús en una eliminatòria de quarts de final a partit únic. Ho faran sense els lesionats Eric Mendonça i Adolfo, que segons ha comunicat aquest mateix matí el club té una lesió muscular a l'adductor de la cama dreta i estarà aproximadament un mes de baixa. Torna, això sí, Antonio Pérez per enfrontar-se avui al seu ex-equip, aquest Jaén que ve de golejar el Barça en l'últim enfrontament directe a la localitat andalusa al desembre en Lliga per 9-4. El partit comença a les 9 del vespre. Ladies and gentlemen,
dimarts 11 de febrer, 6 minuts passant de 2:45, comencem parlant de futbol. Avui arrenca l'eliminatòria prèvia als vuitens de final de la Champions masculina, amb l'anada de l'emparellament estrella entre el Manchester City i el Real Madrid, dos dels grans d'Europa, els campions més recents de la màxima competició continental, que s'enfronten en una eliminatòria a cara o creu per quedar-se fora de la Champions abans de vuitens de final. Cap dels dos equips hi arriba en un bon moment, sobretot pel que fa a les baixes, també als resultats, especialment el Manchester City, que ve de patir per a eliminar de la cap a un equip de tercera divisió anglesa i d'encaixar un 5-1 en contra a la Premier contra l'Arsenal. Ahir a la prèvia del tècnic de Santpedor, Pep Guardiola va assegurar que no té la sensació de jugar-se el càrrec en aquesta eliminatòria.
No sé si a un doctor le piden que se está jugando el sitio, a un arquitecto si le piden jugar el sitio, si a un profesor le dicen jugarse el sitio, pero no. Sé que en todos los estadios me cantan que me van a echar al día siguiente por la mañana, cuando estamos perdiendo, pero no tengo esta sensación. Creo que evidentemente estoy aquí y aún tengo el sitio por lo que hemos ganado en los últimos años, si no probablemente no estaría aquí. Pero creo que por la relación que tenemos seré yo mismo el que diremos esto, no le doy la vuelta y nos daremos la mano. Eso es lo que pienso hoy, pero igual mañana me echan a la calle. Así que no lo sé. Pero si me pides esa opinión por tu parte, no tengo esa sensación.
Quan li va preguntar pel favorit per passar aquesta eliminatòria, Guardiola no es va mullar i va dir que no era important per ell definir-ho. I pel que fa a les comparacions entre aquest clàssic europeu que ha tocat en les últimes quatre temporades amb un Manchester City-Madrid i la comparació amb el clàssic entre Barça i Madrid dels que va viure fa aproximadament 15 anys, l'entrenador català va dir això.
Bueno, han sido diferentes. Siempre había más ruido en Barcelona-Madrid que no aquí, por razones obvias. Bueno, han sido especiales. Creo que han sido buenos partidos. Fueron buenos partidos aquellos, con más ruido diría, y estos también han sido buenos partidos. Han caído dos veces por un lado, dos veces por otro, pero los partidos han sido bien jugados por ambas partes, con las fortalezas de ambos equipos, y me ha estado bien. Creo que la eliminatoria volverá a estar, va a estar chula, creo.
Avui a les 9 de la nit, aquest City Real Madrid, anada d'aquest play-off prèvi als vuitens de final, ha tornat a jugar dimecres de la setmana que ve al Bernabéu. Ja espera vuitens al Barça, que s'estalvia aquests dos partits aquest mes i tindrà dues setmanes netes per poder centrar-se en la Lliga. L'equip blaugrana, que estarà pendent, això sí, de dues eliminatòries d'on ha de sortir el seu rival a vuitens. Avui es juga l'anada de la francesa entre el Brest i el PSG de Luis Enrique, a partir de 6:45 de la tarda. La tornada també dimecres de la setmana que ve al Parc dels Prínceps i demà es disputarà l'anada del duel entre el Mónaco i el Benfica. Dos possibles arribes també del Barça, amb la tornada aquí a 7 dies, dimarts que ve, a Lisboa. També avui juguen l'Sporting de Portugal, Borussia Dortmund, a les 9, i també a la mateixa hora, Juventus, PSV, Eindhoven. Per cert, més enllà de la part esportiva, aquest mateix migdia ha declarat Luis Rubiales, expresident de la Federació Espanyola de Futbol, en el judici pel petó no consentit a l'exblaugrana Jenny Hermoso en la celebració del Mundial Femení que va guanyar la selecció espanyola fa dos estius ja a Austràlia. L'acusat s'ha ratificat en la seva versió dels fets, ha dit que el petó va ser consentit i ha dit que els seus actes no formaven part del protocol contra les violències sexuals que s'havia aprovat feia poc a la federació.
Mire, no estaba tipificado que alguien que pidiera permiso y se contestara después de ganar un mundial o en cualquier otra circunstancia estuviera prohibido dar un beso. Únicamente estaban prohibidas acciones forzadas con violencia y esto no se trata para nada de eso que usted me está diciendo. Eso es una valoración suya y una opinión suya que no tiene nada que ver, y termino ya.
Perdón.
Que no tiene nada que ver con lo que realmente allí ocurrió. Es que ganamos un mundial, estábamos felices, contentos, y fue un signo de cariño a una persona que, si usted me permite la expresión, pues me inspiró ternura en un momento en el que, además, a ver, venía dentro de la alegría, apesadumbrada por haber fallado un penalti.
Està previst que demà mateix acabi aquest judici a Rubiales. De fet, l'expresident de la federació ha sortit fa uns minuts del jutjat, en ple de premsa, evidentment, no ha fet declaracions més enllà de les que hem sentit. I també demà d'altres membres de la federació espanyola, que estan recordant també acusats de coaccionar a Jenni Hermoso i el seu entorn per fer una declaració conjunta, tenint la importància a aquest fet, entre els quals hi ha l'agarenc Albert Luque. Més futbol, però a la casa nostra. Aprofitem com cada dimarts per parlar amb més calma de l'actualitat d'alguns equips catalans de segona i tercera federació. El grup 3 d'aquesta segona federació, el Terrassa, va sumar diumenge un punt polèmic després d'un penal rigorós al tram final a favor de l'Atlètic Balears, un altre dels equips que lluita per ser en aquesta zona alta de la classificació. Els agarencs es mantenen en zona de play-off, cinquens, amb un punt més que precisament l'Atlètic Balears i el Sabadell. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
Indignació al Terrassa Futbol Club per l'actuació del col·legiat Daniel David Bages, un col·legiat aragonès que, recordem, doncs va assenyalar un penal inexistent al minut 89 en el partit davant l'Atlético Baleares. Un Terrassa Futbol Club que presentarà una carta oficial de queixa a la federació després de l'actuació de l'àrbitre aragonès. També el conjunt agarenc, mitjançant un comunicat, ha exposat 4 punts on, a més dels penals, es parla també de jugades polèmiques, com per exemple la del minut 68, on Florin Andón colpeja amb el colze a un jugador del Terrassa. En definitiva, que el Terrassa es queda sense aquests 2 punts, i la bona notícia és que acabava la jornada a la 5a posició. Escoltem a Víctor Bravo, entrenador del conjunt agarenc.
Lo ha hecho bien el delantero, nosotros ahí teníamos que estar un poquito más vivos, pero para mí es muy riguroso. El árbitro ahí, oye, pues yo creo que se equivoca, pero esto es fútbol y no lo ha hecho queriendo, evidentemente. Es un juego de errores. Estos partidos son así, son de mucha excitación, de mucho nerviosismo, y se decantan por pequeños detalles. Y hoy teníamos que haber controlado ese pequeño detalle, pero bueno, el punto es bueno.
I ara, diumenge, derbi català, 5 de la tarda, a Premià, davant el Badalona Futur.
Gràcies, Miqui. Això pel que fa a la segona federació. A la tercera federació, diumenge vinent, es podrà seguir a la xarxa el partit de la jornada. El grup 5 entre el Girona B i el Manresa, segon contra tercer. Els gironins són l'únic equip que mirem de seguir l'estela del líder, el Reus Redis, el qual tenen a 5 punts, mentre que els manresans van deixar escapar diumenge la victòria contra la Fundació Grama i es troben a 12 punts dels reusencs i a 7 del filial gironí. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
El Centre d'Esports Manresa va jugar una molt bona primera part on va ser clarament superior a la Grama aquest cap de setmana. En una de les múltiples ocasions generades, Alfa Bakayoko, un dels últims fitxatges de l'equip, va obrir la llauna, però a la segona part la dinàmica no va continuar i els de Santa Coloma van començar a generar perilla, sobretot a les acaballes del partit, on el Manresa va perdre el control del partit i va acabar encaixant el gol de l'empat. Miquel Azparren, entrenador del Centre d'Esports Manresa, lamentava que el partit se'ls va fer llarg, una cosa que hauran de millorar.
Que esa primera parte puede ser una hoja de ruta en la que nos podamos mirar de lo que queremos hacer, pero si tú no haces un partido redondo en esta categoría igualada, y menos contra un buen equipo que viene, que quiere entrar en playoff, es imposible. Entonces no estamos contentos. Podríamos decir que el vaso medio lleno, pero no es ese sentido. Estamos jodidos, queríamos ganar, queríamos que el resultado fuese consecuencia de lo que nosotros transmitiésemos.
Tot i l'empat, el Manresa escala una posició a la classificació i recupera la tercera plaça, aprofitant l'ensopegada d'Altona aquest passat diumenge.
Gràcies, Jordi. I a la part baixa, l'empat a 2 entre la Muntanyesa i el Prat no va afavorir a cap dels dos equips, que continuen en zona de descens, amb els barcelonins cuers i els Potalbà tercers per la cua, empatats amb el Cerdanyola, que ara mateix, sense tenir en compte cap possible descens compensat, seria el primer que se salvaria. Al Prat Ràdio, Jonathan Marín, bon dia.
Bon dia. Tercer empat consecutiu de l'Associació Esportiva Prat, que continua fent sensació de ser a prop d'una victòria que no acaba d'arribar. En la batalla de Nou Barris, les ganes i necessitats de victòria de tots dos equips van anul·lar-se respectivament i ja són 13 partits seguits sense guanyar dels groc i negres i una victòria en els darrers 17 partits del Prat. Els potalaves es van avançar en el marcador fins en dues ocasions i van respondre amb escreix al duríssim escenari durant la primera meitat, però la segona va esdevenir un bombardeig de pilotes a l'àrea de la muntanyesa que trobaria premi a l'afegit amb una tastarrada del pretenc Sergi Cadena. Escoltem el míster de l'Associació Esportiva Prat, Miquel Motoso.
Estava clar que sabíem on veníem, però si això li poses que una muntanyesa està necessitada igual que nosaltres i que fa l'entrada gratis al camp i que en aquest context pues, sabíem que és una afició que peta molt, enveja total, pues, sapiguer que era un partit difícil. Així ho vaig preparar amb els jugadors, vaig dir que hauríem de diferenciar molt què fèiem amb i sense pilota, en el sentit de que bueno, sense pilota saps que proposa un ritme molt elevat en quant a xocs, duels, tàquels i situacions a pilota aturada, aeri, etc. I tenir la calma per jugar un nostre quan teníem la pilota, no? Hi havia moments molt bons, que l'equip ha tingut algú de personalitat, però sí que no hi ha donat molta continuïtat. Tampoc ens han anat ocasions com les que volíem o necessitàvem, però sí que la segona part alguna situació hem pogut tenir, una presa de decisió errònia d'algun jugador que no ha provocat les ocasions, però bueno, content amb els nois perquè crec que l'equip competeix molt bé.
Aquest diumenge, al Sagnier, l'equip buscarà aconseguir la primera victòria de l'any. Davant tindrà la grama, sisè a la Lliga i en plena lluita per entrar en posicions de play-off d'ascens. L'enfrontament serà a 3:15 del matí i l'entrada serà gratuïta per a menors de 20 anys.
Gràcies, Jonathan, i ja tenim millor gol de la jornada al futbol català. El més votat ha estat, com no podia ser d'una altra manera, la xilena de Sergi Serrano de la Unió Esportiva Sant Andreu en el partit que va retransmetre diumenge a la xarxa contra el Cornellà, amb el 70% dels vots pràcticament. S'ha imposat a les dianes de Gerard Berger, de la Rapitenca de la Lliga Elite, de Guillem Herreros del Granollers de Primera Catalana i el de Josebín González del Sígol de Badalona de la Tercera Federació Femenina. Ja sabeu que podeu recuperar tots aquests gols nominats i votar cada dilluns a la nostra enquesta al compte dix@esportsenxarxa. En bàsquet entrem de ple amb setmana de Copa del Rei, una copa molt catalana amb 3 dels 8 equips de casa nostra. El primer en entrar en acció serà la Penya, que obre la competició dijous contra l'Unicaja de Màlaga, que ve a fer un bon inici de temporada, pràcticament perfecta, però que en les últimes setmanes s'ha mostrat ja més mortal, acumulant 5 derrotes en total i 2 en els últims 4 partits de Lliga CB contra equips de la part baixa, Bàsquet Girona i Rio Breogán. Aquest Unicaja Joventut es jugarà dijous a 6:45 de la tarda per obrir la competició a Gran Canària. També dijous, per a 9:15, jugarà el Barça, que s'enfrontarà al Tenerife, amb la moral més alta després de la gran victòria de diumenge a la Fonteta a la pista del València. Precisament el València de Pedro Martínez tancarà els partits de quarts divendres a 9:15 contra l'anfitrió, el Gran Canària, i també divendres a la tarda, a 6:45, jugarà el Baxi Manresa, que s'enfrontarà a un Real Madrid que arriba com a líder en solitari de la Lliga CB després de guanyar diumenge, ahir ho explicàvem, al Jaiopos Lleida al migdia al Barris Nord. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
La CB s'atura fins el cap de setmana de l'1 i 2 de març per viure, a partir d'aquest dijous, la Copa del Rei 2025, que se celebrarà a Gran Canària. Després d'aquesta, les seleccions entren en escena en la segona finestra FIBA de la temporada, on el Jaiopos Lleida hi tindrà a 4 jugadors: Kei van der Bus amb Països Baixos, Edo Muric amb Eslovènia, Àlex Madsen amb Finlàndia i Luka Bosic amb Croàcia. Eren noms que ja es coneixien aquest dilluns, però la selecció espanyola dirigida per Sergio Escariola ha confirmat aquest dimarts que Rafa Villar també entra a la llista. A nivell intern, el conjunt de Jar Encuentra afronta aquestes dues setmanes de durada, ho deia el mateix entrenador, amb la voluntat de seguir treballant com fins ara.
És que no queda cap altra, no? Seguir currant, amb bona mentalitat, treballant, i estic segur que si treballem com ho estem fent, que estem treballant bé i amb un punt de mentalitat pues de no decaure els ànims una mica, no? Pues jo crec que seguim treballant i estem units, estic segur que les victòries arribaran, no? Però la línia és la mateixa de seguir treballant bé i, com us dic cada prèvia, que l'equip té bons hàbits de treball.
D'altra banda, tal com va avançar el programa Lleida en zona de 2-1 ara fa uns dies, Xavés Goodwin sembla tenir peu i mig fora de la disciplina Bordeus. El club tiraria endavant l'ús de la clàusula de rescisió que hi havia inclosa dins el contracte del pivot nord-americà.
Parlem d'handbol. Avui el Freaking Granollers s'estrena la main round de la European League masculina, la segona competició europea, rebent un equip que l'any passat va jugar playoffs de Champions, el Geogre danès. Els ballesans, això sí, ja comencen aquesta ronda principal de la competició europea com a coest del grup, acumulant les dues derrotes contra el Montpellier de la primera fase. Per tant, el duel d'avui contra el Geogre, com dèiem, del Gutmé, tenint en compte que és a casa, al Palau d'Esports, és molt important guanyar-lo si el Granollers vol seguir tenint opcions de seguir endavant a Europa. En parlava a la prèvia el tècnic, Antonio Rama.
Penso que potser és la prova de foc, no?, per saber si podrem acabar estant o no en aquesta main round amb possibilitats de seguir endavant. No serà gens fàcil, és un equip amb moltíssima qualitat, amb jugadors doncs, que tenen molta importància a nivell internacional, jugadors doncs, com Grondal, no?, que ja s'ha vist que amb Noruega doncs, és un jugador molt, molt bo, tenen moltíssima tradició d'handbol amb jugadors joves de moltíssim talent i es farà molt difícil. Però bé, tot passa perquè comencem aquesta competició guanyant a casa. Venim a més d'aquest cap de setmana de no fer les coses massa bé i tenim moltes ganes, no?, de retrobar-nos amb l'afició, amb l'infern, tornar a viure aquests partits d'Europa que penso que ens donen molt.
El Granollers, que després del Mundial d'aquesta aturada va perdre les semifinals de la Copa d'Espanya dissabte contra el Torrelavega. Avui a 3:15 de la tarda aquest Granollers-Geogre, primer partit de la main round d'aquesta European League masculina. El Granollers se tornarà a jugar divendres a Benidorm en partit de Lliga Sobal abans d'enfrontar-se al Crient Suís a la segona jornada d'aquesta main round dimarts de la setmana que ve. En futbol sala, també avui el Barça juga una plaça a la Final Four de la Copa del Rei. Els blaugranes ja són l'únic equip català que queda viu a la competició i avui visiten el Olivo Arena de Jaén per enfrontar-se a l'equip andalús en una eliminatòria de quarts de final a partit únic. Ho faran sense els lesionats Eric Mendonça i Adolfo, que segons ha comunicat aquest mateix matí el club té una lesió a l'adductor de la cama dreta i s'estarà aproximadament 4 setmanes, un mes de baixa. Torna, això sí, Antonio Pérez per enfrontar-se avui al seu exequip, aquest Jaén, que ve de golejar el Barça en l'últim enfrontament directe a la localitat andalusa al desembre en Lliga per 9-4. Escoltem el Barça Sergio González, l'ala de Montcada, que ha tornat fa poc després d'una llarga lesió que es va fer precisament a Jaén.
Serà un partit molt difícil, de poder a poder, en un pavelló molt calent, en un ambient hostil per nosaltres, però en el que ens sentim supercòmodes. Ja sabem que vam perdre fa relativament poc per molts gols i la imatge volem canviar-la. Així que amb aquestes ganes de reivindicar-nos, de demostrar que volem estar a la Final Four de la Copa del Rei, i doncs, bueno, som un equip guanyador i hem de ser en tots els contextos, així que a per totes i a mort a Jaén.
Sergio González, que també parlava dels records que té d'aquest Olivo Arena.
Jaén és un lloc especial, he viscut molt, inclús abans ja d'arribar al Barça vaig viure finals contra segona divisions que vaig perdre, Final Four, bueno, coses molt boniques. Aquest gol que ens va suposar la Lliga, no?, va ser brutal, i després la meva lesió, molt especial, un lloc que sempre recordaré per tantes i tantes coses i que ara simplement doncs, crec que ho hem de relativitzar. Tant la meva personal de redimir-me i d'anar a per totes a un pavelló que l'últim record que tinc és molt dolent, i de l'equip, que en aquest sentit és passa exactament el mateix. L'últim que vam viure va ser molt dolent i ara volem demostrar qui som, perquè estem aquí i què volem guanyar.
Aquesta nit a les 9 aquest Jaén-Barça, eliminatòria de quarts de final a partit únic d'aquesta Copa del Rei de Futbol Sala. També avui a 8:45 comença el duel entre el Sala 10 de Saragossa i el Palma, el vigent campió d'Europa, i el Butxí de la Indústria, Santa Coloma, a 8 de final. A les 9, a banda del Jaén-Barça, també jugarà el Valdepeñas Movistar Inter, i demà es tancaran aquests partits de quarts de final amb el Peñíscola Cartagena. La final a 4 d'aquesta Copa del Rei es disputarà al maig, en una seu encara per determinar. I abans d'acabar, en hoquei patins, el Noia, després d'un inici de hoquei lliga masculina més aviat irregular, ja és cinquè i arriben una setmana neta sense Champions per preparar el duel contra el Reus, que és el tercer classificat, dissabte que ve, amb la moral ben alta. Ràdio Sense Adorni, Sergi Fernández, bon dia.
Bon dia, el Noia Freixenet es pren un petit respir després de les setmanes maratonianes que han encadenat amb el calendari conjunt de l'hoquei lliga i la competició europea intersetmanal. Això sí, agafa energies per afrontar en aquesta segona meitat de febrer una de les fases més importants de la temporada. Aquest dissabte, en un dels partits de la jornada, visita el Reus amb la dosi extra de confiança que li dona la golejada de diumenge al derbi de l'Alt Penedès i d'haver trobat una línia molt més fiable i reconeixible de joc i resultats al campionat domèstic després d'una primera volta força dubitativa. Serà el darrer esglau abans de jugar-se bona part de les seves opcions d'accedir als quarts de final de la Lliga Europea, en dues autèntiques finals que afrontarà de manera consecutiva. La setmana vinent, rebent a l'Ateneu el líder del seu grup, un Barcelos intractable, però que ja s'ha assegurat la classificació, i una nova visita la setmana següent a Reus, en un duel que pot ser a vida o mort. Carlos Cortijo, tècnic del Noia, és conscient del moment de la temporada i es mostra confiat per les prestacions de l'equip en les cites importants dels propers dies.
Pues vamos a descansar dos días a nivel físico y a nivel también mental, y el miércoles empezamos a la semana. Haremos tres entrenamientos importantes para llegar allí a Reus, una pista súper complicada con un rival top. Bueno, con garantía de competir el partido y seguir con esta dinámica positiva de la Liga, que llevamos una racha buena, a ver si le podemos dar continuidad.
Gràcies, Sergi. I ja tenim millor gol de la jornada d'aquest cap de setmana. El més votat ha estat el de Pablo Álvarez en la victòria del Barça contra el Liceo en el clàssic de l'hoquei Lliga masculina, actualment primer i segon classificats, que s'han dut el 53% dels vots en una falta directa. S'ha imposat els gols de Berta Ferran del Voltregà de l'hoquei Lliga femenina, de Gala Soler del Bigues i Riells en aquest mateix partit de l'hoquei Lliga femenina i el de Lluís Ferrer del Vendrell a la final de la Copa de la Princesa. Com en el cas del futbol, podeu recuperar els gols i votar cada dilluns, el que us sembli millor, al nostre compte dix@esportsenxarxa. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Sweat dirty eyes, the evil smile when you cry.
Bona tarda, és dimarts.